Atlantic, nou Agrocope Castelló. Agrocope Castelló, per exemple, anem a contar el capítol que pareix capítol final de la pinyolada i la polèmica que hem tingut aquestes últimes setmanes, però també altres temes com una denúncia per una onada de robatoris a la Plana Baixa, diversos horts, també, evidentment, tindrem un poquet d'agenda, però abans anem a saborejar la taronja d'una manera diferent. Parlem de nou en la campanya de la taronja, parlem en aquest cas d'una nova iniciativa que naix des de la capital de la Plana de cara a fomentar pues, això, el consum de la taronja, en aquest cas de la que se sol vendre al mercat. Podria entrar a son gastrocope, però és que s'impulsa des dels propis col·lectius agraris i és que va més enllà d'una simple jornada gastronòmica, perquè s'han englobat diversos establiments, no només de restaurants, sinó també pastisseries i tot per això, per a donar-li encara més valor al producte que fem així, que tenim així a la nostra horta, als nostres cítrics. En su compte, i ja el tenim a te costar el telèfon i sempre agraeix de que estiga ahí el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro. Molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto. Com esteu?
Doncs així un poquet, diguem, sorpresos en positiu per aquest degusta taronja, aquesta primera edició que tireu encara per a donar-li ese input extra, ese suport extra a la taronja que se sol vendre ahí al mercat de la taronja, però que podem degustar durant tota aquesta campanya.
Pues sí, la veritat és que ja fa ja mesos que estàvem pensant en fer alguna campanya d'este estil per a incentivar el consum dels nostres cítrics en elaboracions diferents, que no sols fora una taronja com a peça de fruta o com a suc, sinó tractar de buscar una aliança amb el sector gastronòmic, que cada volta també, pues, ho hem vist en la bona recepció que ha tingut aquesta campanya, està més implicada en el producte de proximitat i de temporada, i volíem d'alguna forma incentivar que alguns dels nostres establiments de la nostra ciutat coneguessin les experiències productives de la Fira de la Taronja, feren una mena de apadrinatge, d'aliança amb algun dels nostres productors que estan fent venda directa en la Fira de la Taronja durant tota la temporada de cítrics, des d'octubre fins a aproximadament el mes de maig, i que prepararen dins de les següents especialitats diferents elaboracions amb cítrics per a que la ciutadania vetere que la taronja, que la clementina se pot consumir d'una forma en uns plats molt, molt diferents. I com tu comentaves, la veritat és que tenim 15 elaboracions dissenyades pels 15 establiments específicament per a esta ruta. Tenim des de plats de carn amb salses de taronja, tu estaves comentant, amb algunes elaboracions que transformen, que desenvolupen ese pastís tan, bueno, tradicional de Castelló, però que molta gent no coneix, com és la flor de Lledó. Tenim també postres en cítrics, no? Ara fa un moment estava comentant un dels plats, que és una cheesecake amb un aroma de cítric, i la veritat és que pensem que aquesta aliança entre el nostre ric sector gastronòmic de la ciutat amb els nostres productors és una forma de també afegir valor i que tota la ciutadania sigui més conscient de que el nostre consum pot ajudar a que el nostre terme, a que la nostra economia sigui més viva i sigui més sostenible, i un consum que pot ser pues de alta cuina, en elaboracions molt, molt diferents i en plats i menjars que no són els que habitualment tenim en ment quan parlem de citricultura.
En aquest cas, parlant de la pròpia jornada gastronòmica, clar, el que està acostumat a aquest tipus de jornades, pues, veu establiments on sí, n'hi ha un nexe en comú com és el producte estrella. En aquest cas, el producte estrella està, que és la taronja del mercat de Castelló, del mercat de Fadrell, però és que s'ha englobat a restaurants, per ser restaurants de bon nivell, com també pastisseries i altres tipus d'establiments que també ofereixen menjar, com és el cas de la botiga de la Figa, però també la panaderia de Antonio Blanca, està fa poquet ahí en el concurs de millor panader d'Espanya, o també la Dama Blanca.
Sí, la veritat és que el que diu, tenim des de pastisseries que estan fent pues alguns dolços pues, tradicionals amb algunes elaboracions més originals com les que tu comentaves, també alguns restaurants han apostat per portar el cítric als seus postres, als seus plats de postres més habituals o més coneguts, reformulant-los. Tenim ensalades amb nabelat en algun dels establiments que també participen. Tenim fins i tot una ensaladilla amb presència del cítric que serveix com a tapa. Al final, jo crec que han entès molt bé la campanya. De fet, estos dies jo estava seguint els establiments en les seues xarxes socials explicant les seues elaboracions, i la veritat és que me feia molta il·lusió la passió amb la que explicaven les seues elaboracions, i també la influència que havia tingut i la relació amb els seus productors i el coneixement dels seus que estaven produint aquests productes, i la veritat és que estem aconseguint una sinergia que jo crec que és molt interessant i que és la recepta d'èxit per a que el nostre sector primari tinga èxit, i és vincular lo agrari en lo alimentari, perquè tots mengem cada dia 3, 4, 5 voltes des de que ens despertem fins que ens hitem, i cada volta que consumim, que masteguem, que comprem, estem prenent decisions que poden influir en la realitat del nostre sector primari, i evidentment els nostres cuiners, els nostres pastissers, pues tenen un paper molt important que jugar en la seva implicació amb campanyes com aquesta en posar en valor el nostre sector primari i el nostre producte estrella del terme i de la província, com és el cítric.
Dies i s'ensaladilla, que el porta la palometa de Fadrí, que és el del Colmado, però també trobem, per exemple, des de l'Aqua Restaurant, les delícies de la taronja, aplec de taronja i figa de la botiga de la figa, la cheesecake cítrica del chef con cocina bistro, ja ho diré, o, per exemple, els ponjors de taronja i xocolata blanc de Casa el Duc Setge. Moltes propostes, i toca preguntar, vosaltres estareu damunt de veure també com és la relació entre els restauradors, entre tota la gent que està apuntada dins d'aquesta ruta de gust a taronja, en el propi agricultor, que serà el que aportarà de primera mà la matèria prima.
Pues sí, la veritat és que jo he anat algunes visites, no? També Terrenae, que és un poc la entitat que està fent també propostes de dinamització agroecològica en la nostra província, i que s'ha fet la proposta de desenvolupar esta fira de degusta taronja, de degustació gastronòmica dels nostres cítrics. Ens han convidat a algunes de les reunions que han tingut els productors i els establiments de restauració, de gastronomia, i la veritat és que les sinergies són molt interessants quan els propis productors, que són els que millor coneixen els productes, els expliquen les diferències, els matisos, les distàncies organolèctiques entre una qualitat i unes altres, veus que a l'altre costat doncs, tens experts cuiners que estan rebent aquesta informació, estan tenint més coneixement sobre el producte que estan rebent, i estan també tenint més idees per a fer les seues elaboracions i per a fer unes elaboracions que pues que ho estava estudiant, tenen un alt nivell gastronòmic i tenen un alt nivell de compromís social i de compromís agrari. Esperem també que aquest compromís que tenen els nostres establiments se contagi en els consumidors. Hem fet coincidir la campanya amb el mes de març, amb les festes de la Magdalena, que també durant les festes de la Magdalena, que arriben per fi després de 2 anys sense festes, tindrem la campanya encara en marxa en molts establiments de Castelló, i esperem que també la ciutadania participe, prove aquestes elaboracions, entenga la importància de fer un consum responsable i també pues, bueno, puntue quina és la millor elaboració perquè en els pròxims anys, quan esperem puguem valorar esta campanya com un èxit i la tornem a repetir, entenguem que tots han eixit guanyant, que l'hostaleria ha tingut un mecanisme per a potenciar-se, per a lo millor generar mercat en dies o en moments de la setmana on no tenen tanta activitat, que també els productors tinguen un comprador de producte de forma estable, i que també els consumidors, tota la ciutadania de la ciutat, tinguem una oportunitat per a menjar algo que és interessant, que és de qualitat i que ajuda que el nostre terme municipal estiga viu.
Un terme que estiga viu, un terme que també està en marxa dins de, com diem, aquest mercat de la taronja, aquesta fira de la taronja. Ja són 4 mesos aproximadament des de que se va iniciar la campanya. Heu fet diverses accions, des de show cookings, repartiment de bosses. També ha vingut marcada per aquest augment del preu degut a tot l'encariment de també pues, dels productes que gasten els agricultors. Com està sent aquest any la recepció? Com està anant la fira?
Pues la veritat és que ara anem a veure, no? Perquè la veritat és que estos últims esdeveniments pues, tan complexos a nivell social, a nivell geopolític, pues, també impacten en el nostre sector primari, també l'encarixen. Nosaltres, com tu me comentes, vam apostar per un augment de preus, per petició dels propis productors, degut sobretot a l'encariment dels costos fixos, degut a l'augment del preu de la llum, que ja fa mesos que des de estem parlant, i que ara s'ha agreujat amb la crisi en Ucraïna per la invasió de Rússia. Esperem que la temporada se puga salvar. Nosaltres sí que hem vist que ha disminuït un poquet el ritme de vendes, però pel contrari, degut a l'augment del preu, la facturació, la venda dels productors en la plaça s'està mantenint respecte a altres anys, o sigui que estan mantenint el seu marge d'ingressos. És veritat que amb unes despeses fixes que s'han augmentat respecte a l'any passat, però esperem que aquests últims episodis pues no ens colpegen massa, que s'acabi el conflicte quan abans i que bueno, pues tots els elements que s'estan derivant de la crisi, l'augment de la preu del preu de la llum, el tema del gas, el tema de fertilitzant, pues que tot aquest tipus de qüestions que estan influint en el nostre sector primari acaben quan abans, perquè la veritat és que pareix que no tenim ninguna temporada tranquil·la, i quan no és una plaga és un conflicte, i quan no és un conflicte és el preu de la llum. I al final l'altre dia escoltava, no sé si era algun dels portaveus dels principals organitzacions agràries, que pareix que en el conflicte en el que busques sempre el que acaba perdent és el sector primari, i esperem que la temporada acabi amb com a mínim un rendiment com en la temporada anterior.
Toca també parlar en el regidor de Transició Ecològica, a part de totes aquestes campanyes per a fomentar el consum de la taronja local i dels productes locals, també teniu la part, diguem, més educativa, la part també de suport a l'agricultor en persona, i en aquest cas, per exemple, com el que vau fer la passada setmana en un nou curs de cara a fomentar i se agricultura sostenible, més de 1.000 persones apuntades, sinó que va anar bastant bé, no?
Sí, la veritat és que la setmana passada amb el Servei de Transferència Tecnològica de la Generalitat Valenciana vam organitzar un curs de formació sobre citricultura ecològica, sobre cultiu ecològic centrat en la citricultura, i la veritat és que va generar molt d'interès. Vam tindre, com dius, a 25 persones inscrites, però la pròpia Generalitat ens aconsellava que no tinguérem més de 25 alumnes per la pròpia dinàmica de la classe, i algunes persones, unes poques, els van tindre que dir que no se podien apuntar al curs, i la veritat és que va ser molt, molt interessant. Se va parlar de abonat orgànic, de lluita biològica contra les plagues, se va parlar del cotonet, de la lluita amb criptolemus en hectàrees del cotonet, i la veritat és que vam tractar de generar el coneixement com per a que més productors del nostre terme se puguen plantejar una certificació ecològica, que és un mecanisme que pot ser interessant per a afegir valor. Estem parlant de que n'hi ha altres motius, no? Ho hem parlat moltes voltes en aquest espai d'Agrocope, també la comercialització encara curta augmenta molt el rendiment, però en distribució, diguem, industrial, el preu en camp d'un producte ecològic o un producte sense certificació pot arribar a ser del triple del preu, i evidentment és una aposta que complica la producció, que complica el cultiu, per a la que fan falta ferramentes i coneixements, però que pot ser una de les solucions a la crisi de preus que viu el nostre sector. I la prova de que n'hi ha interès és que el curs se va omplir i que va ser un èxit.
i que segur que anirà a continuar durant properes setmanes i mesos de molta més treball des de la regidoria de transició ecològica dins d'aquest pla també d'activació agrària que porten en marxa i que ja ens has comentat també en altres capítols d'Agrocopedor. Fernando Navarro, regidor de transició ecològica, gràcies per comentar-nos tots estos projectes, especialment ese de Gusta Taronja que heu llançat durant el mes de març, que esperem que vagi tot molt bé durant este mes en aquestes jornades i segur que estem en contacte per a conèixer els futurs projectes que desenvolupeu des de la regidoria de transició ecològica de l'Ajuntament de Castelló.
Moltes gràcies, Alberto, com sempre a vosaltres per oferir-nos este espai per a contar les nostres polítiques. Gràcies.
I ara sí, entrem en el repàs a l'actualitat, que passa, com ja hem dit, per aquest capítol final en la polèmica de la Pinyolà, després que el ple del Consell hagi aprovat l'acord que establís per aquest any les mesures que limitaran la polinització creuada en les plantacions de cítrics. La publicació del decret respon al reacord que han tingut les organitzacions agràries, acceptada a més per la Conselleria d'Agricultura, per a conjugar els interessos dels sectors cítricola i apícola. El document assegura la producció cítricola valenciana durant aquesta campanya i prohibís l'assentament de colmenes a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics durant l'època de floració de cítrics. L'època de floració, que recordem, es calcula per a la primavera de 2022, està fixada entre el 8 de març i el 31 de maig d'aquest any. D'aquesta manera es busca compatibilitzar l'activitat cítricola amb l'apícola perquè els dos sectors puguen mantenir la seva activitat respectant els interessos dels dos col·lectius. A més, se treballa en diverses iniciatives que s'aniran ficant en marxa de manera gradual, com per exemple la ficada en marxa d'un mapa agronòmic de la comunitat, l'establiment d'una línia d'ajudes per a la reconversió varietal específica per a eliminar aquesta pinyola, aquesta polinització creuada, el compromís pressupostari per a l'emmallat de cítrics i creació d'un cens obligatori que permetisca identificar de manera fehacient, a través de GPS o xips, tots els assentaments de colmenes. Destaquem també que la Unió de Llauradors i la resta d'organitzacions que composen la Unió d'Uniones han convocat manifestació per al pròxim dimarts, dia 15 de març, amb un manifest reivindicatiu on es denuncien els baixos preus d'origen, els alts costos de producció, la ineficiència de la llei de cadena alimentària que continua sent deficient o els danys per sequera i per fauna salvatge. Serà a Madrid, com diem, el pròxim dimarts, en un recorregut que portarà des de la Porta d'Alcalà fins al Ministeri d'Agricultura, discorrent pel carrer Alfons XII. Tornem en clau autonòmica i parlem de la Conselleria d'Agricultura, que va destinar durant aquest any 400.000 euros per a fomentar la comercialització dels productes de la pesca i aqüicultura a la comunitat. L'objectiu d'aquesta ajuda és trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de pesca i aqüicultura en tot aquest àmbit, així com el foment de productes de la pesca i aqüicultura obtesos a mètodes que tinguin baix impacte en el medi ambient o productes de l'aqüicultura ecològica. Com diem, la denúncia arriba des de la Unió de Llauradors per una onada de robatori durant les últimes setmanes en instal·lacions de rec i casetes de camp d'algunes localitats de la comarca de la Plana Baixa. S'han detectat diversos robatoris, on ja s'han presentat denúncies de dependències policials. Són considerables destrosses que se'n fan aquestes casetes de camp, en rebentar les portes per accedir a les mateixes i també trencament de teulades, així com destrosses en les instal·lacions del rec per degoteig. Una vegada dins, s'emporten tot el que troben, des de ferramentes a motors, tapes, etc. I és que s'enduen un dels productes, que és el que ara més se costa, que és el ferro. Destaquen des de la Unió que, a part del material robat, el seu valor ja de per si important, el mal està també pels costos de reparació, que accedeixen sempre a quantitats molt elevades. Apuntem que Valldalba ja se prepara per a la tornada de la seva Fira de Comerç, Agricultura i Ramaderia, que tindrà lloc de l'1 al 3 d'abril. De moment, ja han presentat el cartell d'aquesta 23a edició i inclús estan fent algun sorteig de cara a animar això, a que la gent el compartisca i se doni a conèixer aquesta fira que retorna, aquesta del 2022. Parlem també de Benicarló perquè ha editat un llibre per a ficar en valor el seu patrimoni hidràulic, un llibre que recull elements arquitectònics relacionats amb l'agricultura i la ramaderia que encara es conserven a la localitat i que ara es documenten, es classifiquen i es posen en context. L'arquitectura de l'aigua a Benicarló és un treball de fi de grau de l'arquitecta benicarlanda Marta López Marquès, on es troben referències a construccions com els jups, sènies, bases, cocons, cisternes o dipòsits d'aigua. I tanquem parlant de lo que es va viure el dia d'ahir. Ahir, Dia Internacional de les Dones. També, evidentment, en el sector agrícola tenim dones treballant. Encara que el nombre no es molt gran, però n'hi ha sempre que destacar-les. Per exemple, la Unió Llauradors destacava que únicament hi havia 17 dones inscrites al Registre d'Explotacions Agràries de titularitat compartida a la comunitat. La gran majoria, 13, són de la província de Castelló. I unes dades, això sí, que resulten algo baixes, comparatives, per exemple, en Castilla i Lleó, on hi han registrades 404 dones, o Castilla-La Mancha, que compta amb 232. D'aquesta manera tanquem aquesta setmana en tinc l'Agrocope Castelló.